sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. L'església, començant per la jerarquia, té una gran responsabilitat en la realitat de la desafecció i l'allunyament que experimenten i viuen molts batejats i batejades els últims anys en relació amb el que és la pràctica dels sagraments i altres activitats de la mateixa església. Així de clar s'ha mostrat el cardenal Joan Josep Omella en el discurs inaugural de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola aquest mateix matí. L'autocrítica i la petició de perdó han estat clares i punt de partida per a definir i pensar en una nova església del futur. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i avui també amb la veu del Pau Massip i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Efectivament, l'Assemblea Plenària de l'Episcopat Espanyol que ha començat avui serà tema principal de portada, però també us explicarem que el Papa va assegurar ahir que davant dels pobres, els cristians han d'organitzar l'esperança. Va ser en l'homilia de la missa que va presidir ahir al matí a la Basílica Vaticana, acompanyat per uns 2.000 pobres. A més, nomenaments del pontífex avui que ha fet pública l'anunciatura. El papa ha nomenat concretament José Luis Retana Gonzalo, bisbe de Salamanca i de Ciudad Rodrigo, i també Juan Antonio Aznárez, nou arcabisbe castrense, i, finalment, també un tercer nomenament és el de Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo. I destacarem, finalment, que arriba una nova edició del gran recapte d'aliments que organitzen cada any els bancs d'aliments de Catalunya. Per oferir el voluntariat, que es necessita especialment aquests propers dies, es pot entrar en el web granrecapte.com. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet aquest matí una crida a la unitat ciutadana per donar resposta als reptes que ens planteja la societat en què vivim, escoltant-nos els uns als altres a la llum de l'Esperit Sant. Ha estat durant el discurs inaugural de l'Assemblea Plenària de l'Episcopat, que durarà fins divendres, dia en què els pastors de les diòcesis amb seu a Espanya faran un pelegrinatge a Santiago de Compostela. El cardenal Omella ha expressat l'autocrítica de l'Església a Espanya de manera contundent per la responsabilitat de la mateixa jerarquia en l'allunyament de moltes persones de la fe cristiana.
Pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, el Espíritu Santo continúa actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. Con él no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
L'arcabisbe de Barcelona també ha destacat en el mateix discurs que la situació social, econòmica i política de l'estat espanyol pot tenir una bona resposta de l'Església si treballa en comunió i en unitat.
Las respuestas a los retos que nos plantea la sociedad en la que vivimos debemos encontrarlas todos juntos, escuchándonos los unos a los otros a la luz del Espíritu Santo, que es quien conduce a la Iglesia, pueblo de Dios, en camino. Ante un mundo estresado y que va perdiendo la esperanza, el Papa Francisco está invitando a todo el pueblo de Dios a redescubrir y a poner en marcha una de las dimensiones propias de la Iglesia, esto es, su carácter sinodal.
A més, el cardenal Omella ha assegurat que el treball dels creients i de les comunitats cristianes tindrà efectes positius en tota la societat espanyola.
Todo este esfuerzo y trabajo eclesial del camino sinodal tendrá sin duda efectos positivos de renovación y comunión no solo para la Iglesia, sino también para todo nuestro país. Sí, los católicos que estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, en la medida que entremos en la dinámica sinodal que nos propone el Papa, ayudaremos a la cohesión, a la humanización y al bien común de España.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola ha reclamat en un altre moment un pacte entre totes les institucions per fer front a l'atur juvenil. Igualment ha comentat que l'Església desitja col·laborar amb aquestes mateixes institucions, les polítiques i les civils, sobretot per fer possible una millor sortida d'aquesta crisi, posant l'accent en el sistema educatiu. A banda de tot el discurs del cardenal Omella en aquesta plenària, els bisbes analitzaran i coordinaran els propers dies la posada en marxa de l'itinerari del sínode dels bisbes, que viu la fase diocesana amb el lema per una església sinodal, comunió, participació i missió. D'altra banda, la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida presentarà l'esborrany del document Orientacions per a la Pastoral de la Gent Gran en el context actual. També informarà sobre dos dels esdeveniments programats amb motiu de l'any de la família Amoris Laetitia, que s'està celebrant. Són la Setmana del Matrimoni, que promou l'Episcopat Espanyol per als dies del 14 al 20 de febrer, i la Trobada Mundial de les Famílies a Roma del 22 al 26 de juny. A més, com és habitual a les reunions de les plenàries, es repassaran les activitats de les diferents comissions. El secretari general Luis Argüello portarà també a aquesta plenària diferents propostes del Servei de Coordinació i Assessorament per a les oficines de protecció de menors que funciona a les diverses diòcesis. Igualment, l'ordre del dia inclou l'aprovació dels estatuts de la Conferència Episcopal i dels organismes.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Passen 7 minuts de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. El Papa va assegurar ahir que davant dels pobres els cristians han d'organitzar l'esperança. En l'homilia de la missa que va presidir a la Basílica Vaticana, acompanyat per uns 2.000 pobres, Francesc va fer seva aquesta idea de Tonino Bello, que va ser bisbe de la diòcesi italiana de Molfetta i que es troba en procés de beatificació. Així ho va expressar el pontífex.
Si la nostra esperança no se traduce en...
Si la nostra esperança no es tradueix en decisions i gestos concrets d'atenció, justícia, solidaritat i cura de la casa comuna, no es podran guarir els sofriments dels pobres. L'economia del descartar que els condemna a viure al marge no es podrà rectificar. Les seves expectatives no podran tornar a florir. A nosaltres, els cristians, especialment ens toca organitzar l'esperança.
En un altre moment, el Sant Pare va expressar el seu desig que l'Església en sortida comparteixi el seu tresor amb els més necessitats.
És bella, evangèlica.
És bonica, és evangèlica i és jove, una església que surt d'ella mateixa i, com Jesús, anuncia als pobres la bona notícia. Em quedo amb aquest últim adjectiu. És jove una església així. La joventut és la que sembra esperança.
La joventut de seminar esperança.
Aquesta és una església profètica que amb la seva presència diu als que han perdut el cor i als descartats del món: ànims, el Senyor és a prop. També per a tu hi ha un estiu que s'entreveu en el cor de l'hivern. Fins i tot del teu dolor pot ressorgir esperança. Germans i germanes, portem aquesta mirada d'esperança al món. Portem-lo amb tendresa als pobres, amb proximitat, amb compassió, sense jutjar-los.
Sense judicar-li.
El bisbe de Roma va subratllar que l'Evangeli d'ahir, en què Jesús promet una llum enmig de la foscor del món, és òptim per entendre precisament el treball de l'Església amb els més necessitats. Recordem que ahir es va celebrar la 5a Jornada Mundial dels Pobres, motiu pel qual el Papa va presidir aquesta missa especial a la Basílica de Sant Pere. I després, a la plaça, durant la pregària de l'Àngelus, Francesc va dir que l'amor es manté per sempre i que el qui fa el bé inverteix en eternitat. El pontífex va recordar que les coses temporals del món, com ara els diners, l'èxit, l'aparença i el benestar físic, no estan destinades a durar. Igualment va afegir que, en canvi, només quedarà l'amor perquè el bé no es perd mai. Canviem novament de tema. El Papa ha nomenat avui José Luis Retana Gozalo bisbe de Salamanca i de Ciudad Rodrigo, sota una fórmula excepcional que es diu in persona episcopi, en la persona del bisbe, de manera que aquestes dues diòcesis, Salamanca i Ciudad Rodrigo, tindran un mateix bisbe titular, però sense que es modifiqui l'estructura de cap de les dues esglésies a nivell territorial. Retana era fins ara l'actual bisbe de Plasencia. S'ha comunicat a les 12 aquest nomenament. A més, també ha estat nomenat, en aquest cas, Juan Antonio Aznárez Cobo, arcabisbe castrense. En l'actualitat era bisbe auxiliar de Pamplona i Tudela. Aquest nomenament és per substituir Juan del Río, que va morir el 28 de gener de l'any passat per coronavirus. I un tercer nomenament que s'ha conegut aquest migdia és el del sacerdot Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo, seu de la qual és actualment vicari general. El nomenament s'ha fet públic, també a través de l'anunciatura apostòlica. Francisco César García Magán és membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Canonistes, capellà de 60 edat des de l'any 2000 i també prelat d'honor de 60 edat.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
4 minuts i seran les 2. Arriba una nova edició del gran recapte d'aliments que organitzen cada any els bancs d'aliments de Catalunya, entitats que des de fa molts anys subministren ajuda material, entre altres realitats, a moltes càritas parroquials. En aquesta edició, dins l'intent de recuperar la normalitat, els organitzadors del gran recapte han preparat la iniciativa solidària per al cap de setmana vinent, del 19 al 21 de novembre, i per a tota la propera setmana, concretament fins dissabte 27 de novembre. Ara la Fundació Banc dels Aliments treballa sobretot per cobrir tota la necessitat de voluntaris. Per apuntar-s'hi, l'únic que cal fer és entrar en el web granrecapte.com. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, es va desplaçar la setmana passada a Manchester per assistir al seminari Memoràndum de Manchester organitzat per l'Ombudsman Parlamentari i el Servei de Salut del Regne Unit, com també l'Institut Internacional d'Ombudsman, que ha tingut lloc aquests dies passats. El seminari ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'institucions d'arreu del món i ha tractat sobre el rol dels defensors del poble o síndics en temps de crisi, com ara l'actual, amb un focus especial cap als grups més vulnerables. En aquest context s'ha presentat l'informe L'Art de l'Ombudsman, que aporta informació important perquè aquestes institucions puguin afrontar els desafiaments a què estan sotmeses actualment. Aquestes dues jornades, celebrades, com dèiem, la setmana passada, han tingut 4 taules rodones sobre la revisió dels mecanismes de garantia per a les institucions, les revisions entre iguals i principis de Venècia i el desenvolupament dels marcs de competència sobre com arribar als ciutadans més vulnerables. I el misteri de la selva, aquest drama assumpcionista que habitualment es representa a la selva del Camp els dies 14 i 15 d'agost, treballa ara des de fa unes setmanes en una nova representació especial dins d'aquest 2021 amb motiu del que serà l'enregistrament d'aquesta escenificació medieval per a l'arxiu audiovisual de les peces catalogades com a patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya. La posada en escena es durà a terme dissabte de la setmana vinent, el dia 27 de novembre, coincidint amb la festa major salvatana de Sant Andreu. Sant Andreu és el 30 de novembre, però aquell dissabte serà dia important a les festes. Implicarà el desplegament logístic més important, que inclou el desplaçament fins a l'església parroquial de diferents equips audiovisuals per supervisar l'enregistrament. I fins aquí l'actualitat aquest migdia sense distància. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias. Abans, però, un apunt sobre l'edició que aquesta setmana oferirà Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu, sense distància, i també a 8:00 el programa Camins. Fins després.
Una vida per als altres. Al Catalunya Cristiana coneixem Ousmán Umar, emprenedor social que crea oportunitats per als més joves de Ghana i que va patir l'infern migratori. La raó principal per la qual la majoria de persones perden la vida al desert, en les presons de Líbia, al mar, és la manca de formació i d'informació, explica Umar. Aquest jove de Ghana va sortir del seu país en només 13 anys i considera que la cooperació internacional, tal com funciona avui dia, no resol cap problema.
Per suposat, jo crec que la cooperació internacional o la cooperació en general ha de fer aquest esforç de dir, si portem més de 100 anys enviant tonelades d'arròs, milers i milions de dòlars i euros a Àfrica destinat a ajuda humanitària i no s'està canviant res, cada dia segueix arribant cadàvers a les costes espanyoles a persones africanes que venen aquí a buscar oportunitats. Crec que ja és hora de canviar l'estratègia, perquè no ha funcionat i mai ha funcionat.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Estel.